parlem de conflictes armats, de seguida pensem en Ucraïna i Gaza, però de conflictes al món n'hi ha bastants més. Per això ens preguntem què passa amb la pau. És tan evident que està perdent terreny al món? Li preguntarem per la situació actual al Christian Herbolzheimer, que és director de l'Institut Català Internacional per a la Pau. Molt bona tarda, Christian.
Hola, molt bona tarda, Carme.
Tu estaries d'acord amb l'afirmació que diu que la pau al món passa pel pitjor moment des de la Segona Guerra Mundial?
Malauradament, sí. Aquests darrers anys la cosa va de malament en pitjor i en aquests moments estem parlant de 59 conflictes armats en el món i, si no m'equivoco, vora 70 milions de persones desplaçades per culpa dels conflictes armats. Això són dues xifres sense antecedents des de la Segona Guerra Mundial.
Mm-hmm. Si féssim una radiografia o una imatge, fem una fotografia de la situació actual, a banda d'aquestes dues guerres que són les més conegudes per tots, quins altres conflictes veuríem en el mapa del món?
Primer, comencem potser per definir què és un conflicte armat, perquè això doncs defineix el nombre de conflictes armats i aquí no hi ha una ciència pura. És a dir, al País Basc parlàvem d'un conflicte armat, però hi havia anys que hi havia 5-10 morts. La xifra aquesta de 59 ve d'un institut de recerca d'Uppsala, de Suècia, i ells defineixen el conflicte armat a partir de 25 morts en batalla a l'any. I quan passen de 1.000 morts, sí, parlen de guerra. Llavors sí que fan una diferenciació entre conflictes armats i guerres. Guerres n'hi ha menys, n'hi ha més d'aquesta intensitat de més de 1.000 morts. Òbviament, els dos que has destacat, en aquests moments el que més preocupa, sobretot per les seves conseqüències humanitàries, és el del Sudan. Al Sudan hi ha una guerra que no és una guerra civil entre la població, sinó que entre dos els comandaments militars que es disputen el poder i que per aquesta disputa del poder doncs des de fa ara un any estan en una confrontació que té com a víctima la població civil i que està generant milions de persones desplaçades, i és un conflicte del qual se'n parla molt poc. Però també el que ha passat aquests últims anys és que el tipus de conflicte ha anat canviant. Als anys 90 i a principis del segle XXI eren conflictes armats interns. El més evident potser és el de Colòmbia. Ara estem parlant de conflictes armats interns però internacionalitzats. És a dir, que la resolució del conflicte no depèn dels que s'estan esbatussant, per entendre'ns, al Iemen o a Líbia, sinó dels que els donen suport internacionalment. La pau al Iemen depèn de que Aràbia Saudita i l'Iran, per exemple, que són dos potències rivals i que s'estan confrontant al Iemen, doncs es posin d'acord. En el context de Líbia, més proper i també molt desconegut, està dividit el país per la meitat, una meitat controlada amb suport internacional, entre d'altres per França, mentre que Itàlia dona suport a una altra part. Per tant, són conflictes, això el que dic, internacionalitzats. I un altre fenomen que està agafant molta rellevància és la violència del crim organitzat. Aquests dies a Catalunya és notícia perquè per Sant Joan, doncs, a Girona, algú tenia un fusell d'assalt a casa seva i va començar a disparar i va matar dos membres d'una altra família, en va fer-hi unes quantes més, i la pregunta és: i com és que hi ha armes d'aquest tipus a casa de la gent i si s'està incrementant la violència vinculada al tràfic de drogues, tràfic d'armes i altres? Doncs sí. Però clar, els dos capítols dels dos morts de Girona és una anècdota comparat amb, per exemple, Mèxic. Mèxic és un país democràtic, de renda mitja, on formalment no hi ha conflicte armat. De fet, acaba d'haver-hi eleccions i ha guanyat la primera dona presidenta de tota la història de Mèxic. Però a Mèxic hi ha 30.000 homicidis l'any, morts violentes, bàsicament per organitzacions vinculades al crim organitzat i a les forces de l'Estat. 30.000 morts l'any és el conflicte més violent del món després del de Gaza i d'Ucraïna, i d'això no se'n parla. Per tant, per resumir, el nombre de conflictes s'incrementa també perquè s'està diversificant la tipologia de conflictes armats, perquè torna a la geopolítica, per tant als interessos internacionals en diferents països, i òbviament el cas d'Ucraïna, que és una invasió imperial que no havíem vist des de la Segona Guerra Mundial, o el cas ara d'Israel contra Gaza, que també és un tipus de guerra que no havíem vist en moltes dècades, són tot plegat, fa aquest còctel en aquests moments bastant desesperant.
Sí. Sí, sí, em sembla una qualificació bastant encertada. Què és el que fa que un conflicte o un altre es cronifiqui o no?
Es cronifica, bueno, és una pregunta interessant, quant temps duren els conflictes armats? I esclar, si mires Israel-Palestina, doncs des de la creació d'Israel, l'endemà els països àrabs del voltant ja li van declarar la guerra a Israel, que s'acabava de crear, i per tant podem parlar que més o menys estan en conflicte des de fa 80 anys. Seria el conflicte més cronificat. N'hi ha d'altres com el de Colòmbia, que va durar 60 anys, fins que, o el d'ETA mateix, el País Basc, 60 anys. I després n'hi ha altres que poden ser més breus. Un dels conflictes més violents i menys coneguts en el món aquests últims 5 anys ha estat al nord d'Etiopia, una regió del Tigray, amb centenars de milers de morts, però és un conflicte que va durar uns quants mesos i ja està, i s'ha acabat. Per tant, o per exemple, hi havia conflictes com el d'Armènia-Azerbaidjan, al sud del Caucas, per un enclavament de minoria armènia dins del context d'Azerbaidjan. Allò estava enquistat, no anava ni endavant ni endarrere, no estava en fase de confrontació armada, però en un moment donat Azerbaidjan fa un atac sorpresa i en 24 hores comença i acaba una guerra.
Déu-n'hi-do. Una manera de resoldre aquests conflictes són els acords de pau, però ens podem preguntar quin és el valor que tenen actualment els acords de pau quan hi ha líders que fan cas omís a les indicacions, per exemple, dels Tribunals Internacionals de Justícia.
Diferenciem dues coses aquí: les regles del joc i el que després vetllen, pel qual vetllen els Tribunals Internacionals de Justícia, si s'han respectat les regles del joc. I fins i tot la guerra té regles del joc. És el que es diu el dret internacional humanitari. I la guerra, quan no es pot evitar, com a mínim, els que fan la guerra han pactat ells mateixos unes regles: que no pots afectar la població civil, que no pots matar gent que s'han rendit, que no pots atacar missions mèdiques i centres d'educació, etc, etc. I quan es parla d'un crim de guerra, és una violació del dret internacional humanitari. En el cas Israel-Palestina, el viola Hamas quan s'agresta a civils, està prohibit segrestar civils, i el viola Israel quan bombardeja escoles, amb centres hospitalaris i també hi assassina civils. I per tant aquest és un tema: com es condueix la guerra, i quan es cometen aquests crims, doncs de vegades, massa poc, però de vegades hi ha investigacions dels tribunals. Després hi ha gent que diu que jo no reconec aquests tribunals, els Estats Units, Israel, Rússia i altres diuen, ja poden dictar missa, que jo això no li faré cas. Un altre tema és els acords de pau. Llavors els acords de pau és quan gent que es feia la guerra van decidir, doncs ara ja no ens fem la guerra, sinó que deixarem de matar-los mútuament. I això ho poden fer per raons diverses. No, normalment no ho fan necessàriament per bondat, sinó que ho fan simplement com a plan B. El plan A era derrotar l'enemic, quan no se'n surten, doncs escolta, ens podem esbatussar uns quants anys més, si sembla que no guanyarà ningú, fem un acord de pau, no aconseguirem tot el que volíem, però aconseguirem part del que volíem. L'acord de pau més famós dels últims 10 anys ha estat el de Colòmbia, entre el govern i les forces armades revolucionàries, les FARC, del 2016. Aquest acord s'ha respectat. És un dels més complexos, perquè posava fi a una guerra de 6 dècades, però les FARC es van desarmar en molt pocs mesos, amb un ritme molt superior, sense antecedents, de fet, a l'escala mundial, i Colòmbia té molts conflictes i moltes situacions complexes de violència encara, però les FARC, com a actual armat, ja no existeix, i és una actual que està compromesa amb l'aprofundiment democràtic, i per tant és un avenç molt important.
Una altra qüestió que ens plantegem és com conviu, per exemple, la defensa d'una cultura de la pau amb la tendència de la majoria de països a augmentar la despesa militar.
És una contradicció, perquè els països que incrementen la despesa militar sovint ho justifiquen per mantenir la pau. Clar, però bé, això és una enganyifa. Però, escolta, aquí de nou, o tots hi juguen o és molt difícil avançar-hi. Durant la Guerra Freda, que és com més va incrementar-se la despesa militar, la lògica que predominava la carrera armamentista era la lògica de la dissuasió militar. És a dir, si jo percebo que l'altre és una amenaça, jo m'armaré tant per dissuadir que l'altre, doncs, em vulgui atacar. Clar, això sona lògic, però si, per entendre's, en aquell moment el bloc occidental instal·lava armes nuclears apuntant a Rússia per dissuadir Rússia o el bloc soviètic d'atacar, el bloc soviètic automàticament feia el mateix. I llavors també compraven o fabricaven més armes nuclears. I això explicava aquesta dinàmica de cada cop més armes i cada cop més despesa militar. Això va arribar a l'absurd que teníem bombes nuclears com per destruir la Terra diverses vegades. I això no tenia ni cap ni peus. I va arribar un moment, als anys 80, on van canviar el concepte. Del concepte de la dissuasió, que era jo m'armo més perquè l'altre no m'ataqui, però per tant l'altre feia el mateix, al concepte de la seguretat comuna. Seguretat comuna canvia radicalment la lògica. La seguretat comuna és jo només em puc sentir segur si el meu potencial adversari també se sent segur. Esclar, si jo tinc armes nuclears apuntant al meu potencial adversari, no se sentirà segur i farà el mateix. Per tant, potser si jo redueixo el nombre d'armes, l'altre potser també ho farà. I si això es feia d'una manera coreografiada, que es va arribar a fer entre el bloc soviètic i el bloc occidental, a poc anem disminuint la despesa militar. I quan es va acabar la Guerra Freda i es va desintegrar el bloc soviètic, hem tingut dues dècades, els 90 i la primera del segle XXI, que es parla de la dècada dels dividends de la pau. Per què? Perquè un munt de diners que destinàvem al bloc soviètic i occidental a construir armes, ara es podien destinar a altres coses. I per tant, ha estat dues dècades que ens han fet fins i tot oblidar que la guerra a Europa és una cosa possible. Tot això es trenca amb la invasió russa sobre Ucraïna. I ara tornem a la lògica d'abans. Ara hem de gastar més diners perquè Europa ha de poder-se defensar, perquè mira què fa Rússia.
Ens hem de tornar a sentir segurs.
Estem tornant a la lògica, a la dissuasió dels anys 80. Estem tornant enrere. Crec que és normal en una primera fase, però hem d'evitar caure en aquesta lògica de la dissuasió, perquè aquí només gastarem més diners amb armes a tot el món, perquè ens acabem de sentir més insegurs a tot el món, i el que sí que necessitem, que és despesa per afectar, per reduir el canvi climàtic i afavorir la transició ecològica, que també necessitem tots, doncs no tenim mai prou diners.
Digue'm molt breument, si és possible, quin és el treball que feu des de l'ICIP, des de l'Institut Català Internacional per la Pau?
L'ICIP és un institut públic, i això que ho vull posar en valor. Que Catalunya s'hagi dotat d'un institut públic per promoure la cultura de la pau, que és el nostre mandat, és força singular arreu del món. A Catalunya tenim una llei de foment de la pau del 2003. Hi ha molt pocs parlaments al món que tinguin una llei. I del 2007 la llei de creació de l'Institut de l'ICIP. Fomentar la cultura de la pau té dues potes. Treballar en intentar contribuir a acabar amb conflictes armats als llocs on n'hi ha, però també a la nostra pròpia societat saber gestionar les nostres diferències sense fer-nos mal. I això amb dos exemples molt concrets. En el moment de màxima polarització política aquí pel procés, per exemple, doncs vam arribar a una polarització tòxica, on els que no combregaven amb nosaltres els titllàvem d'antidemocràtics de bàndol i bàndol. Aquí feia falta poder crear espais per trobada entre independentistes i antiindependentistes per poder dialogar amb el respecte des de la diferència. Doncs vam fer aquest tipus d'iniciatives. O ara mateix que hi ha un debat molt intens sobre què entenem per seguretat. Seguretat vol dir més policies, més càmeres, I penes a presó més llargues, o una concepció més àmplia de la seguretat per adreçar efectivament el crim organitzat, òbviament amb la policia, però no només això, sinó també desigualtats i violències més culturals i polítiques, com pot ser el racisme dins de la nostra pròpia societat. I estem treballant en municipis arreu de Catalunya per impulsar polítiques de seguretat que vagin més enllà de càmeres, policia i penes a presó.
La veritat és que la conversa està sent molt interessant. Em fa molta pena haver d'acabar. Sí que m'agradaria preguntar-te per acabar. Fa uns dies entrevistàvem a Vicenç Fisas, aquí tu coneixes prou bé. Ell ens parlava de la seva esperança en aquest món convuls que vivim. Quina és la teva esperança?
Que la humanitat ha demostrat abastament que som molt capaços de fer barbaritats, però que la immensa majoria de les persones estem en el món per fer bondat. I que, per tant, com que la immensa majoria de la gent en el món no tenim cap mena d'intenció de fer-nos mal els uns als altres, la meva esperança és que en tindrem prou eines i prou capacitat perquè en una minoria no ens imposi una violència que la majoria no volem.
Cristian, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui al Connectats i que tinguis bon estiu.
Gràcies a vosaltres, igualment.